Notícies Vespre. Pau Duran.
La pandèmia està lluny d'acabar-se. Hi ha més de 400.000 infeccions diàries arreu del món. Aquesta és la conclusió de l'investigador del Biocom SC de l'UPC, Daniel López Codina, i ens l'ha fet saber avui al Cafè de la Ràdio. Tot i que a Catalunya el coronavirus està controlat, Europa és ara mateix el centre de la crisi sanitària, sobretot en països amb baixos índexs de vacunació.
La pandèmia està molt lluny d'acabar-se. Tenim de l'ordre de 430.000 casos nous diaris a tot el món, i cal dir que la meitat aproximadament són casos a Europa. Per tant, realment la situació d'Europa és molt preocupant. Mentre veiem que Sud-amèrica, Nord-amèrica, Àsia, els casos van minvant, a Europa en aquests moments els casos estan augmentant de forma molt ràpida.
En el cas català, el percentatge elevat de persones vacunades i també les infeccions entre gent jove a l'estiu ens situen en una situació immunològica favorable. Per això, tot i que en les pròximes setmanes poden pujar els casos per les noves variants i també pel fred, no viurem els col·lapses de les onades anteriors. Sabadell Corre pels Nens organitza la primera cursa per a infants amb mobilitat reduïda. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'esdeveniment serà el dia 28 de novembre al Passeig Manresa a partir de les 10 del matí. Es tracta d'una activitat participativa, però no competitiva. A partir d'avui s'obren les inscripcions per a 125 nens i nenes i seran gratuïtes, ja que l'objectiu és donar visibilitat a les malalties d'aquests infants. Si bé, hi haurà un bar solidari per pagar les despeses de la cursa.
I pel que fa als esports, Emilio Bernat serà titular a la porteria arlequinada aquest cap de setmana.
Així ho ha confirmat el tècnic Antonio Hidalgo en roda de premsa prèvia al Cornellà Sabadell d'aquest diumenge.
Aquestes i altres informacions durant els següents minuts amb el Toni González de les Vies de So.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis.
El temps.
Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer la previsió per les pròximes hores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. S'espera que al llarg de les properes hores es mantingui el temps tranquil en conjunt, per tant, amb una tarda que serà majoritàriament assolellada, tot i que es mantindrà la nuvolositat abundant al vessant nord del Pirineu, fins i tot amb algunes precipitacions febles i intermitents, amb una cota de neu que, en el cas doncs, de la Vall d'Aran, se situarà entorn als 1.000 metres d'altitud. A més, també creixeran algunes nuvolades, especialment cap al Prepirineu, sobretot al sector més occidental, i fins i tot poden arribar a deixar algun ruixat feble i aïllat en aquest sector. Unes nuvolades que s'aniran estenent de nord cap a sud i que acabaran arribant també a punts de la depressió central. Amb tot, el vent de tramuntana continuarà bufant amb força, sobretot a la zona de l'Empordà, especialment a l'extrem nord de la zona, amb una temperatura màxima que es mantindrà sense massa canvis, per tant, altra vegada amb un ambient força fresc, també durant les hores centrals de la jornada. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Entrem en matèria. Europa és el motor de la pandèmia actualment. Durant les pròximes setmanes podem esperar un creixement moderat dels casos de coronavirus al nostre país, tot i que no han de ser molt problemàtics gràcies al bon índex de vacunació. N'hem parlat amb l'investigador del Biocom SC de l'UPC, Daniel López Codina. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. La pandèmia encara és lluny d'acabar-se amb 430.000 infeccions noves cada dia arreu del món. Són dades que ha aportat l'investigador en una entrevista a Ràdio Sabadell. D'aquests nous casos, la meitat són a Europa, sobretot en països amb una baixa vacunació, com Romania, Bulgària o Croàcia. En canvi, els que han estat ben vacunats, com Catalunya, la incidència és més baixa. En altres països, com Alemanya, la pandèmia s'està disparant, sobretot, entre la gent que no s'ha vacunat, com va passar aquí l'estiu passat.
L'enorme pic, especialment en gent jove no vacunada que vam tenir durant l'estiu, el que ha fet, evidentment, és immunitzar de forma natural, de forma passant en contacte directament amb el virus, amb molta població. I és la suma de la vacunació, més la suma de la gent que està immunitzada per haver entrat en contacte amb el virus, és la població protegida. Per tant, efectivament, aquest és un factor important.
En les pròximes setmanes, la situació plàcida actual podria complicar-se moderadament. López Codina considera que hi ha dos factors que hi poden influir.
Ara tenim diversos inputs, diverses causes que poden provocar un increment de la transmissió. D'una banda, la variant Delta Plus, que sembla que es transmet amb més facilitat, això és una dificultat important i pot explicar-nos el que estem veient a diferents països europeus. D'altra banda, efectivament, les qüestions meteorològiques, que impliquen més vida a l'interior, menys ventilació i, per tant, tanta transmissió. La suma de factors els que poden explicar la situació actual, però cap, de moment, es pot considerar que sigui el factor determinant.
L'investigador pronostica que no hi hauria d'haver col·lapse als hospitals ni a l'atenció primària amb aquests dos factors, tot i que recorda que aquesta pandèmia és imprevisible i que caldrà estar-hi a sobre.
I un grup de treballadores del SAT denuncien que l'empresa vol implantar un pla pilot que no representa cap millora i ràtios insuficients. Aquesta tarda, una desena de treballadores de la concessionària Accent Social s'han manifestat a l'eix al racó del campanar.
Titulat Sabadell més a prop, aquest pla pilot de l'empresa ha rebut l'oposició frontal del sindicat CGT. Reclamen l'equiparació salarial amb les treballadores de l'Ajuntament i que el consistori comenci un estudi per municipalitzar el servei. Rosa Salido, delegada sindical de la CGT, reclama que l'empresa ampliï els contractes d'hores fins a les 37 i també amb contractes indefinits.
Les treballadores van corrents a tots els domicilis i pressionant l'empresa en que facis hores de més, amb un dèbit d'hores que elles s'ho maneguen en vacances per fer 10 i 12 hores a les treballadores. Lògicament, una treballadora, quan va fer el servei, no està en condicions de fer un bon servei. És que no ho està. És que, i canvis de domicili cada 2x3, canvis d'usuaris.
Aquestes treballadores diuen que no pots fer un bon servei perquè van de bòlit els serveis i l'empresa pressiona perquè facin hores. De fet, no és la primera vegada que la CGT es manifesta, però representa una minoria dins del comitè d'empresa que hi també hi ha UGT i Comissions Obreres.
Avui també és notícia.
Apunts polítics breus que us hem de portar de primera mà. La portaveu socialista al Parlament de Catalunya, Alícia Romero, ha visitat Sabadell aquest migdia per conèixer les problemàtiques del territori. I això és el que diu que s'ha trobat.
Bé, el que ens hem trobat, la veritat, és que és emprenedors i empresaris amb moltes ganes de fer coses, no?, i d'apostar pel seu negoci, però també per Catalunya, no?, i per Sabadell. I això, doncs, és important en un moment en què estem sortint d'una crisi de la pandèmia, no?, que és econòmica i que també és social, doncs, veure gent que, malgrat el patiment que ha tingut en aquest any i mig, doncs, que té ganes de seguir invertint, de seguir apostant, doncs, la veritat és que és molt positiu, no?
Romero ha visitat una empresa de comunicació i una tecnològica. El govern alternatiu dels socialistes fa aquestes visites de tant en tant a l'oposició constructiva per saber com millora les infraestructures i com apostar pel talent i el coneixement.
Esquerra Republicana de Sabadell demana que es convoqui la taula de gènere, feminismes i LGTBI davant les últimes violacions comeses a Catalunya.
La regidora Francisca Maia creu que l'Ajuntament de la ciutat hauria de fer alguna cosa més enllà d'un tuit de suport a les agredides. Per això demana la convocatòria de la taula.
Si aquest govern municipal és tal com diu, feminista, aquesta deixadeixa és inexcusable. No vol actuar com govern, si més no, que convoquin la taula de gènere i feminismes i LGTBI.
Maia lamenta que la regidora de l'àrea de feminismes no promogui cap iniciativa, dient que tampoc ho fa la Federació de Municipis.
I Ciutadans demana una rebaixa de l'impost de circulació als afectats per la taxa del CO2 de la Generalitat.
El partit qualifica la nova taxa d'injusta i vol que l'Ajuntament rebaixi el tribut per compensar els afectats amb una bonificació del 15% sobre els vehicles de tracció mecànica. El regidor José Luis Fernández ha declarat que la taxa no ajuda a reduir les emissions i que l'Ajuntament s'haurà al costat dels ciutadans davant, segons les seves paraules, d'aquesta injustícia del govern de la Generalitat.
El jutge ha enviat a la presó 7 dels 14 detinguts dimarts en una operació contra el tràfic de drogues i la prostitució. Per la resta dels arrestats, el magistrat ha decretat llibertat amb mesures cautelars. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya n'ha informat avui. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pau. El jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell ha coordinat la investigació que ha culminat aquest dimarts amb 18 entrades i registres en domicilis de la ciutat, però també de Cerdanyola i Sant Boi del Llobregat. De fet, un dels focus de l'operació va ser un bloc de pisos del carrer Lepant al barri de l'Eixample, on es van fer almenys 2 detencions. En el marc dels escorcolls, la Policia Nacional va detenir 14 persones, de les quals 7 ja han ingressat a la presó sense possibilitat de pagar una fiança. Entre els delictes que se'ls imputen hi ha organització criminal, explotació per a la prostitució i contra la salut pública. L'operació es manté sota secret sumari.
I Sabadell tindrà per primera vegada una cursa infantil i juvenil amb mobilitat reduïda. Serà el diumenge 28 de novembre al Passeig Manresa, entre les 10 del matí i les 3 de la tarda. L'objectiu és donar visibilitat a les malalties d'aquests infants, fomentar la inclusió i reivindicar la supressió de barreres, no només arquitectòniques.
A partir d'avui s'obren les inscripcions per a aquests 125 participants que tindran el repte de recórrer 60 metres, tot i que la distància es pot adaptar a les que prefereixi cada infant. Es faran sortides escalonades de 4 en 4 i els nens i nenes podran córrer a peu amb caminadors, crosses o cadires de rodes. El responsable de Sabadell Corre pels nens i nenes, Toni Valverde, ha subratllat que no es tracta d'una competició.
Amb aquest format el que busquem és donar visibilitat, fer una activitat i, ja et dic, el número de nens no serà tan gran com l'altre, no cobrarem inscripció, o sigui, l'únic mitjà de recaptar diners serà el Bar Solidari. I amb el Bar Solidari, un cop paguem les despeses que tenim per fer la cursa, doncs sí, ho entregarem doncs, a una entitat de Sabadell.
Amb aquesta cursa, Sabadell serà la setena ciutat catalana que tindrà un esdeveniment d'aquestes característiques.
I ara ens toca parlar de nosaltres. Ràdio Sabadell emet avui el segon programa especial que commemora els 20 anys de vida de l'emissora. En aquesta ocasió s'ha centrat en els programes temàtics, tant els actuals, com l'Espia de Màlaga, el Xocolata Express o la Llanterna Màgica, com també els anteriors, el cas de l'Esperit de Festa, la Caixa de Pandora o Comença la Festa.
Presentadors de diferents moments han passat de nou pels micròfons de la 94.6, reconeixent la feina dels tècnics que els van ajudar. És el cas de l'Albert Beurlegui, director del primer temàtic el 2001, qui començava la Caixa de Pandora amb una introducció molt celebrada pels seus seguidors, els anomenats panderos. Un programa que no era la seva proposta original i que en el qual ha explicat que sempre va tenir la llibertat creativa. També ha recordat la situació d'arrencada.
Hem de tenir en compte que aquell estem parlant de l'estiu de l'any 2001, era just quan es posava en marxa una nova emissora. Jo recordo haver fet aquí la prova de veu amb el Manolo Guerrero i amb el Toni Ruiz, llavors director, i amb el Marc Sabater, també director, que eren codirectors, i haver fet la prova amb dues totxanes a sota el micròfon perquè no hi havia encara suport.
Beurlegui va fer 1.200 entrevistes a personatges tan il·lustres com el fill de Charles Chaplin o Lorenzo de Medici. L'apassionat locutor, que cada espai s'acomiadava del públic com a prínceps de Maine i reis de Nova Anglaterra, també ha detallat la seva sortida de l'emissora, al retirar-se-li l'assignació simbòlica que rebia per capítol. Un moment que també ha recordat els despatxos de la directora Montse Pérez, el presentador, l'Esperit de Festa i sardanes a Ràdio Sabadell, Jordi Saura.
Jo penso que si les formes haguessin sigut unes altres, probablement no hauríem continuat, però sincerament a mi el que em van demostrar és falta de formes i no saber què eren aquests programes, absolutament desconeixement de què eren aquests programes. És així, vull dir, quan van cridar al despatx i vam parlar dels programes i de la continuïtat o no, i vaig veure que bàsicament no tenia ni idea del que eren, doncs ho sento molt, adéu, fins una altra.
Aquests espais van passar del mig miler d'edicions i van estar una dècada o més en antena, com el Parlem d'Òpera o el de Bona Pell o el Comença la Festa de Carlos Fuentes, qui va alertar els responsables que lo seu era la tele.
Jo els vaig dir, escolta, lo meu no és la ràdio, a mi me trobo més a gust i crec que ho faig millor a la tele. Dic, no, has de fer un programa i tal. I bueno, amb el José García van pensar fer aquest magazín dels caps de setmana. Per tant, era una oferta que volien i que també l'alcalde que en aquest moment hi havia, en Manuel Bustos, que va potenciar moltíssim aquesta ràdio, va ser el creador de la ràdio, doncs també me va dir, escolta, has de fer ràdio. I jo vaig estar de guany.
També s'han fet notar temàtics actuals com el BSO, el Quimèric, el Vitamina Dance, la Dissidència o Salsitxes Paradís. Podeu recuperar el programa a la web de radiosabadell.fm.
Entendre-ho tot de la meva hipoteca? Ho firmo.
Ho firmo.
Que me l'expliquin sense compromís? Ho firmo.
Ho firmo.
I després triem quin banc contractar-la?
Ho firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que inclou una cita amb un especialista perquè entenguis tot el que firmes, fins i tot el preu. Demana ja la teva cita a bancsabadell.com/hipoteques.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Judit Nederman presenta Aire al teatre principal.
Vete, anda con cuidado y vete. Si hay algún varón que dice que tú no eres suficiente.
La cantant i compositora catalana torna a la ciutat ara amb tota la banda per fer un concert de presentació del seu quart àlbum, un treball discogràfic inspirat a Llatinoamèrica, que és íntegrament en castellà. Serà en un únic passi aquest vespre a les 8 al Teatre del carrer Sant Pau. I amb bona rebuda, oi, Aleix?
Així és, Pau, gairebé. Totes les entrades estan exaurides per veure aquesta cantant i compositora de Vilassar de Mar que ja s'ha fet un lloc propi a l'escena catalana. 7 músics amb bateria, baix, teclat, 2 guitarres i s'hi ha afegit també 2 coristes. L'origen del disc el va trobar a Cuba, on Nederman va fer un viatge amb la col·laboració d'Alejandro Sanz, una inspiració que la va dur a noves melodies i temes, però també un retorn als seus orígens. Per Nederman és la mescla on hi ha la riquesa.
És molt emocionant per mi veure que el que jo defenso, que és aquesta diversitat i aquesta fluïdesa entre llengües i entre estils musicals també, perquè m'agrada que la gent pugui escoltar folklore i al cap de 5 minuts estigui escoltant algú arambí i al cap de 5 minuts estigui escoltant cançó d'autor supermediterrània, saps? Doncs aquest ball entre tots els elements és el que m'agrada aportar.
El concert és un viatge que l'escenari té com a taló de fons la música d'arrel llatinoamericana i que està dirigit per Arnau Figueres.
I els castellers de Sabadell aspiren a portar el 4 de 8 a plaça aquest diumenge. Ho volen fer durant la seva primera diada postpandèmia.
Una decisió que prendran durant l'assaig d'aquest vespre, en el qual també es repartiran les camises als nous castellers. El segon cap de colla, Dani Benítez, ha dit al Cafè que les sensacions són bones.
La gent cada cop està més animada, estem tenint assajos molt bons. Com et deia, sempre necessites una mica més de gent. I les pinyes dels castells de 8, que és el que estem intentant arribar per aquesta diada, pues sempre són una mica més complicades, però jo crec que la gent està responent, estem fent assajos molt bons i estem contents amb els ànims a tope.
Els camises verdes estaran acompanyats dels castellers de Sant Cugat i dels de Barcelona aquest diumenge, una diada que es podrà seguir en directe a partir de les 12 pel canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
I Medievalia vol apostar per la visió històrica de l'època. La fira, que compta amb més d'una vintena d'edicions de la ciutat, s'estrena aquest cap de setmana amb un certamen de petit format als Jardinets de la Caixa.
Durant el cap de setmana hi haurà actuacions teatrals, visites guiades en col·laboració amb el Museu d'Història, representacions d'oficis com el ferrer, un cisteller o un paraire. L'objectiu és posar accent sobre la història medieval de la vila de Sabadell i els teixits de llana, l'origen de la indústria tèxtil del segle XIX. Joan Mitjans és president dels Amics de Medievalia.
Fer un recordatori de lo que és la fira i una prèvia per lo que serà l'any que ve, com sempre, el mes de maig. I és, bàsicament, l'hem enfocada amb els oficis que hi havia en aquells moments, que eren els paraires, sabaters, ceramistes, flaquers, ferrers, per donar-li una nova visió de cara a les pròximes edicions, si les podem celebrar, evidentment, de fer una visió més històrica, gaudint igual de la festa, però més dedicada a la ciutat.
Aquesta edició d'hivern serà l'avançada de l'edició de primavera prevista al Mercat Central els dies 13, 14 i 15 de maig.
I la coordinadora de Gegants de Sabadell organitza una cercavila aquest diumenge pels carrers del barri de Gràcia. A les 11 del matí tindrà lloc la plantada dels gegants i culminarà amb una mostra de balls a la plaça del Treball. És una crònica del Jordi Deig.
Les colles participants seran els gegants de Sabadell, la Creu Alta, la Concòrdia, el gegant de l'agrupació de pessebristes, el Rodal i els gegants de Gràcia. L'acte preveu ser el tret de sortida de moltes altres activitats geganteres de la ciutat. La secretària de la colla de gegants de Gràcia, Núria Horta, afirma que tenen moltes ganes de tornar a fer cercaviles.
Ens fa molta il·lusió poder tornar a fer el que fèiem sempre, que era doncs, passejar pels carrers i que tothom pogués disfrutar i gaudir dels gegants.
Dissabte 13 se celebra la trobada comarcal del Vallès a Montcada, on hi participaran diverses colles de Sabadell.
Fora de Sabadell i la comarca.
Un home per violar i agredir una dona a Lleida. La víctima va denunciar els fets a la comissaria de la Guàrdia Urbana i presentava múltiples ferides a la cara i mans. Segons fonts policials, la dona exerciria la prostitució i l'agressió era client seu. El jutjat d'instrucció 2 de Lleida ha decretat presó sense fiança per l'home detingut. I Catalunya podrà incrementar el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra.
La xifra augmentarà fins als 3.700 policies, fins a arribar a un total de 22.006. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha declarat que es tracta d'un creixement del 20% de la plantilla actual, situada ara mateix en uns gairebé 18.000 agents. Al sostre de l'aplicació immediata, però el creixement serà gradual, 800 agents per cada any aproximadament.
Esports.
Emilio Bernat repetirà com a titular a la porteria del Centre d'Esports aquest diumenge a Cornellà. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Ho ha confirmat el tècnic Antonio Hidalgo en roda de premsa, donant continuïtat al canvi que ja va introduir la setmana passada en l'empat contra l'UCAM.
Per tant, Quique Royo serà suplent per segon cop consecutiu en una setmana estranya al club. Entrenaments a Can Rull per adaptar-se al terreny sintètic, la nova lesió patida per Ramon Folk i, evidentment, venint de la destitució del director esportiu José Manzanera i de la ratificació de la figura del tècnic Antonio Hidalgo.
És d'agrair la confiança que mantenen en la meva figura, però al final la situació és de preparar partits per anar al mínim detall de la preparació, d'aconseguir victòries, d'aconseguir situacions que es donin per la confiança dels nostres jugadors, que no és una situació fàcil, i a partir d'aquí continuar treballant com ho hem fet, posant-li la màxima dedicació i convençut del treball que hem fet durant aquesta setmana per emportar-nos els 3 punts diumenge.
A més de la baixa de Ramon Folk, Hidalgo tampoc podrà comptar amb Sergi Altimira, sancionat amb 2 partits. Enfront, un Cornellà que s'està centrant a la categoria i que a casa està rendint amb escreix. Ara rep un Sabadell que per l'entrenador Raúl Cassany té més perill del que diu la classificació.
Sabemos que todos los partidos son difíciles, y más si bien dices, como con un rival como el Sabadell, de la entidad que es el Sabadell, que viene de segunda A, y que bueno, que a nivel de resultados no ha arrancado, pero a nivel de juego los partidos que ha dominado muchos partidos y ha merecido más en muchos partidos.
Diumenge a les 5 sonarà el xiulet inicial al municipal de Cornellà i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Pel que fa al juvenil Arlequinat, l'equip de Marc Nomen rep a Olímpia el Girona buscant retrobar-se amb la victòria.
Recordem que la ratxa de 5 triomfs seguits es va trencar contra l'Adam i ara el Sabadell, quart classificat, té una bona prova de foc en el duel contra el cinquè. El tècnic Marc Nomen adverteix de la duresa de l'enfrontament.
Tot i que estiguin ara a dia d'avui per sota la classificació de nosaltres, és un equip que ha fet golejades, ha guanyat bé a altres equips i que ho demostren amb un potencial de plantilla molt gran. Llavors anirem un altre cop de tu a tu a jugar-los i a fer-los el millor partit possible, i si estem una mica més fins a l'àrea contrària, doncs probablement ens puguem endur la victòria.
Demà a les 4, aquest Sabadell-Girona de la Divisió d'Honor Juvenil.
Tanquem el bloc de futbol amb la primera catalana. El Sabadell Nord necessita superar diumenge el Vic-Riu primer després de 4 jornades seguides sense puntuar.
Els de Pablo Becerril tornen a Can Urià conscients que han de millorar especialment els registres de local per fonamentar les opcions de permanència. Així ho afirma el capità del Sabadell Nord, Carlos Silva.
Trabajaremos para intentar conseguir los 3 puntos en casa, porque encima creemos todos que en casa tenemos que hacernos muy fuertes, porque fuera es muy difícil, pero empezamos desde ganar a Virreo primer, sabemos que será un equipo difícil, pero tenemos que empezar a sacar los 3 puntos.
Els usonencs, per cert, són desens amb tot just 2 punts més que els arrequinats. El xiulet inicial, en horari habitual, diumenge a 11:45.
I l'equip absolut de tenis masculí del Cercle juga a aquesta hora la permanència a la màxima categoria estatal. Els de la carretera de Bellaterra s'enfronten a la repesca al Chamartín, que era el tercer cap de sèrie del torneig i parteix com a favorit.
El vencedor es mantindrà a l'elit del tenis per equips i el que perdi consumarà el descens. En la lluita pel títol, avui també s'han disputat a les instal·lacions del Cercle les semifinals del campionat. El Murcia ha superat el Polo, mentre que el València ha derrotat el Barcelona. Un dels tenistes dels valencians, Carlos Taberner, ha parlat després de l'eliminatòria pels canals de la Federació Espanyola.
Supercontentos, tanto mi equipo como yo, de poder mañana disputar la final del Campeonato de España. Creo que era uno de los objetivos que nos planteábamos este año, llegar a la final, y bueno, ahora ya que estamos en ella, la verdad que vamos a intentar hacer todo lo posible por mañana llevarnos la Copa a casa.
Demà al matí tindrà lloc aquesta final com a colofó al campionat que organitza a Sabadell el Cercle Sabadellès.
I en handbol, demà arriba el derbi sabadellenc de la Primera Nacional amb una situació ben diferent pels dos equips de la ciutat. L'Oar Gràcia suma 6 punts a la classificació i s'ha mostrat infal·lible a casa. En canvi, el Creu Alta Sabadell encara no ha pogut estrenar el caseller després de 6 jornades de Lliga.
I a més, els arrequinats han perdut de forma àmplia tots els partits. Però no hi hauria millor punt d'inflexió que el de poder obrir la llauna en el derbi, encara que, com reconeix el tècnic Ramon Salmurri, les apostes donen com a favorits els graciencs.
El Gràcia és millor equip que nosaltres. Som perfectament conscients d'això, i el CES també t'ho pot confirmar. És un equip que ha fet molt bons resultats, que està treballant molt bé aquesta temporada, que té talent i que, a més, té aquest punt de confiança i que jugant un derbi a casa, doncs evidentment, ara mateix ells estan un pas per davant nostre.
Al carrer Bocaccio, mentrestant, es viu la bipolaritat que està caracteritzant l'equip de Cesc Borrell. A casa, 3 victòries en 3 partits. A fora, cap punt. Però al cap i a la fi, l'escenari del xoc és el pavelló verd i blanc i l'entrenador espera poder-ho aprofitar.
Si realment vols estar a la part alta de la classificació, principalment has d'assegurar el màxim de punts a casa i després a guanyar tota la gent que tens per sota. I llavors, en els partits de la part alta, ja són partits de més competició, que no saps ben bé quin resultat pot haver-hi, i llavors doncs intentar sumar alguna cosa extra. Per tant, a partir d'aquest de setmana, juguem a casa contra un rival que està a una zona baixa de la categoria, per tant, hem d'anar pels 2 punts, sí o sí.
El derbi es viu i es veu a Ràdio Sabadell. Demà, quan passin 5 minuts de les 6, arrencarà la retransmissió al nostre canal de Twitch. El xiulet inicial a 6:45 de la tarda.
Més qüestions en un format més breu, encara en vol. Dani Fernández debuta amb bona nota amb la selecció espanyola absoluta.
En l'amistós d'ahir contra Romania, l'extrem sabadellenc del Cangas es va encarregar d'estrenar el marcador per al combinat estatal i va acabar amb 4 gols, sent el màxim segon anotador de l'equip. Espanya, per cert, es va imposar per 33-29 davant el quadre dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Demà a les 7, amb dues seleccions es tornen a veure les cares en el mateix escenari a Avilés per continuar preparant-se de cara a l'europeu.
I en waterpolo, els dos sèniors de l'Estrapol Natació Sabadell tenen demà a 3/4 d'una un doble compromís de Lliga en teoria assequibles.
El masculí visita la piscina d'un Mataró molt canviat respecte d'altres temporades, mentre que el femení rebrà a Can Llong al Sant Andreu i es retrobarà amb una waterpolista formada a la Pedrera a qui no van renovar l'estiu, Marina Cordobés.
Al final ha sigut casa meva des de sempre i ara pues, el fet d'entrar com a visitant jo crec que se'n farà una mica això, estrany. No crec que tampoc sigui una sensació dolenta ni res, però bueno, aviam com va.
I sense sortir del món aquàtic, el nedador del Club Carles Coll ha acabat 6è als 200 estils a l'Europeu de Piscina Curta de Kazan.
I Raül Rota fa el salt a la categoria continental del ciclisme.
El corredor sabadellenc ha signat pel Manuela Fundación Sport Bike, un cop tancat el seu periple com a sub-23 de l'equip Lizarte. Serà més l'estrena del conjunt Manuela Fundación com a equip UCI i l'estrena de temporada serà el 23 de gener a la clàssica de la Comunitat Valenciana 1969, prova UCI Europa Tour.
I el Sabadell Rugby Club esgota les últimes opcions per aconseguir l'ascens a la divisió d'honor catalana.
El sènior masculí s'enfrontarà als gòtics, el seu principal perseguidor amb l'obligació de guanyar. David Rodilla és jugador de l'equip.
Juguem amb el hàndicap de que el seu camp, allà a la Fuixarda, és un camp molt gran comparat amb el nostre. Si no sabem gestionar bé les mesures del camp, gestionar bé tot això, ens costarà.
Demà 6:15 arrencarà el partit. Diumenge a les 12 juga el femení a tercera catalana de local contra el Catalunya Central.
I en futbol sala, l'amic del Pou, Escorial Incercat, ha fet 2 reforços per apuntalar la seva plantilla tocada per culpa de les lesions.
Són Wesley Miranda, que l'any passat jugava al Pallajà i aquesta temporada no tenia equip, i Orellana, que torna a l'amics del Pou després d'haver passat per la Unió Santa Coloma. Recordem que l'equip de Francis Barragán encara no ha estrenat el seu comptador des de l'ascens a segona B.
I fins aquí el Notícies Vespre d'avui. La informació torna a partir del dilluns. Podeu seguir informats a les nostres xarxes socials, també a la web radiosabadell.fm. Però recordeu, futbol per la ràdio aquest diumenge i pel Twitch amb Vol i Castells. Bon cap de setmana!
a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.